Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai, doncs, com ens deia el company, que ens patrocina Gestoria Fernández i, a més, doncs, que podeu seguir, podeu veure la cara, fins i tot a través del YouTube, des del nostre canal de YouTube de Ràdio Vilafant. Tenim aquestes càmeres, que avui retorna aquí als estudis en Xavi Gorro i ha volgut asseure's al meu costat esquerre per quedar bé a la càmera. Bon dia, Xavi.
No diré, bon dia. No direm la veritat absoluta, que és que no m'agravi la càmera de darrere.
D'acord, jo l'estava amagant
ja,
però, per tu.
S'ha de ser sincer. D'acord.
Montse de la Llave Riu.
Bon dia.
L'Héctor Abello, que també ha tornat aquesta temporada. Benvingut, bon dia.
Hola, moltes gràcies.
I és Josep Maria Bartolomé, també aquí. Bon dia.
Bon dia.
Ostres, això de les càmeres ens fan a la corcolla tots, El que és la imatge, No, ¿os agrada o no?
Yo no sé si mejor algo, Me refiero que eso de que salir con la cara, no sé si... Si va a dar más audiencia.
Home, jo crec que sí. No? Amb lo guapos que veniu
tots. Jo prefereixo ni mirar-les ni pensar que hi són, vale? Perquè si no sí que estàs més pendent. Llavors...
Jo me n'oblido. Ah, mira, ho estàs mirant, a més. Ostres.
Que soc molt narcisista.
Xavi, en sèrio?
No, només per veure com quedava. Era...
Curiositat.
Ja està.
Jo ho vaig mirar un dia, però mentre estava fent el directe no ho vaig mirar després. Això queda penjat,
Ja,
ho pots recuperar. No, si quedes malament al plano, no et mobilitzis i facis una manifestació en contra, sisplau.
Bueno...
No. Això queda a su libertad, no?
Claro, està costant amb el dret constitucional a manifestar-me lliurement.
D'acord.
Bueno. Jo em sap greu, dir això. Tothom més té el dret, val? De manifestar-se, de dir el que vulguis i tot plegat, però també jo crec que s'han perdut els respectes, I ara era conya el que deia vosaltres, però m'heu fet pensar, no?, amb temes de xarxa, sobretot, no? I el fet de que, de que hi ha aquesta manera de dir que són anònims i poder dir el que vulguis i tot plegat, penso que, i això ens hem trobat nosaltres, doncs, no fa gaire, no? Aquí a l'Ajuntament, amb una publicació, és que aprofito per dir-ho perquè m'hi heu fet pensat, no? Amb una publicació que vam fer, i la veritat és que jo quedo superparada, no? De la gent que... Tens tot el dret, només faltaria, de dir el que penses i el que creus i tot, però sense perdre el respecte.
Amb educació.
Amb educació i a més, no de forma anònima, que moltes vegades passa això, que de forma anònima ens atrevim a dir el que volem, el que no volem i tot plegat. I ara us heu quedat tots molt serios,
No, però és que és veritat.
Arrel d'això, no? Que tothom i tant que té dret.
Però jo penso que els principals culpables d'aquest tema... que això es desmadri, són els mateixos polítics, tu, perquè es diuen de tot, des de me gusta la fruta fins a lo que vulguis, no?
Vull dir
que està, llavors...
No, però ja ho sé, que tu sempre dius, els polítics, quan parles de polítics són els més en l'aire, que els que estem aquí.
Sempre, ho separo, no sé.
Totalment, sí, però bueno, no deixa de que la gent del carrer,
que sí.
També hi ha d'haver-hi aquest respecte entre uns i els altres, perquè és que si no arriba un moment que dius fa mal a les persones, sí. I això és un gran problema, quan ja te comencen a tocar doncs, la teva part interna o personal.
Jo he arribat a creure que hi ha una part de gent que veu una mica amargada, i llavors aquesta amargor l'ha de treure pues, posant-se amb el veí, tu. Vull dir, és la conclusió que he arribat.
Però hi ha molts a gimnasos i així per
treure-la.
Per anar. I sacs de...
L'adrenalina dolenta, el gimnàs i no...
Els punching balls, els sacs de boxa, no... I
sí,
ja està.
O vas a caminar o t'entretens a fer el que sigui. De fet, sí que és veritat que moltes vegades quan veus això sempre són els mateixos, no, que diem. Però clar, jo penso que tota aquesta gent ha de pensar que darrere hi ha una persona, o sigui, a més de... del que representis en aquell moment, siguis un polític, un treballador o un pare de família, és igual. Però darrere sempre hi ha una persona i depèn de què dius o com ho dius, doncs fa mal.
I després hi ha una altra cosa, que ningú en aquest món és perfecte. Vull dir que s'hi posi ell i a veure si no rebrà crítiques, segur.
Totalment.
Perquè ningú fa bé del tot, tot. Vull dir que és...
Bueno, yo creo que el anonimato es importante para que pase estas cosas, ¿eh? Me refiero que al final si la gente tuviese que dar la cara, a lo mejor se lo pensaría un poco la forma que lo expresa.
Totalmente.
Hay muchas formas de expresar el desacuerdo o la indignación y en las redes sí queda muchas veces para que eso se convierta en una jaula de leones o de grillos o como lo quieras llamar.
Sí, sí.
Porque creo que, sobre todo tú lo comentabas en tema político, yo creo que todos lo hemos recibido muchas veces y te das cuenta que muchas veces esas críticas vienen de gente que, o de perfiles, que dice, esto es falso, esto no, aquí detrás no hay una, hay una persona, persona real, pero total. No es la persona que pone ahí. Y la verdad es que a veces sí que es cierto, ¿eh? Para todos los colores hay.
Sí,
son muy crueles en ese sentido.
Sí, porque, sí, joder. Sí.
El problema
es... Y lo de no ponerte en los zapatos de otro también pasa mucho.
Bueno, que falta empatia, no, en aquesta societat. No sé, és que, bueno, acabem sempre allà mateix, no? Veiem com està el món, amb tots els conflictes i així, i jo crec que potser s'acabaria si tots ens respectéssim una miqueta més els uns als altres i ens entenguéssim una miqueta més.
A veure, la confrontació entre el ser humà sempre hi ha sigut, a totes les èpoques, i la crítica. I sense anar tan lluny, la última guerra que hi va haver aquí a Espanya, el 37, tu, a veure, un es denunciava l'altre i la denunciava suposava que el anaven a buscar a casa seu, el fotien amb una cuneta i li cardaven quatre tiros. Vull dir que, perdó per l'expressió, la mala llet entre l'humà ja ha sigut sempre, tu.
Sí. Sí, però clar, no sé, estem al 2025, que no hem avançat
gens. Sí, no ha canviat gaire, no ha canviat gaire, no.
Xavi, no sé què ho veus, això.
L'ésser humà està repetit de cometre els mateixos errors, i contra més fàcil ho tens, més fàcil és que els tornis a cometre. Per tant, jo crec que clar, les xarxes socials han facilitat, diguem, que jo li pugui dir a qualsevol persona el que pensi. O sigui, podem ficar l'exemple d'ahir del Barça, per exemple, que va fer...
No sé, el ridícul.
Va perdre 1-4 o alguna cosa així.
Sí.
Jo quan anava a 1-3 ho vaig deixar de mirar. Però la cosa és, si jo abans volia insultar a qui fos del Barça, és que no m'han sentit, o el jugador que sigui,
la Minyamal,
per exemple, què havia de fer? Casa meva cridava i deia, oh, imbècil.
És l'únic que em sé.
Ara entro al seu Instagram, li dic un desgraciat, un fill del que sigui, i me quedo tranquil perquè penso que li estic dient amb ell. Mm-hmm. Això, a perfils tan grans, els és igual.
Perquè tenen un community manager.
Exacte, ni ho miren, però en canvi, a perfils, i abans parlaves de polítics, els polítics grans, que tu els hi diguis, a la Ayuso, que tu li diguis...
Estan curant d'espant.
Ella és capaç de mentir i dir que l'amenaça, que l'endecari l'ha amenaçat i que diu que te la va venir a buscar a su casa i pegaré dos tiros, perquè al senyor no li és igual. Però, en canvi, a un polític local, dic, nosaltres, a l'Ajuntament de Roses, per exemple, quan estàvem, també ho havíem patit, d'usuaris anònims que t'insultaven perquè anaves amb bambes a un acte o perquè anaves amb xancletes.
Sí, sí, per això és el...
Clar, i a nivell petit fa mal. Sí. Perquè dius, però jo què he fet? Jo què li he fet en aquest senyor? Sí, sí, sí. Perquè m'ha dit, en aquest senyor, si és un senyor, vés a saber el que és, perquè em digui això. Per tant, ara tenim la facilitat de insultar gratuïtament el tio aquell que ens molesta per alguna cosa, que abans per fer-ho ens l'havíem de trobar. Totalment. I cara a cara no és tan maco insultar algú, no. O havíem d'escriure una carta al director del diari d'on sigui. Ara no, ara entro al teu Instagram i dic el que vulgui.
O al Twitter, la noia no es porta, no? X.
Ah, X, exacte.
Es que des del sofà a vegades s'hacen molt bé les coses.
Clar, és còmode, fàcil, et permet l'anonimat... Tot i que poden seguir, no? Poden estirar el fil i saber qui ha sigut.
Sí, però és molt complicat. Jo treballo en tema de xarxes i jo sempre dic el mateix. Quan facis un tuit o un post o el que sigui, crític, tu l'escrius. T'estàs un rato, tu penses, i si d'aquí 10 minuts penses el mateix, llavors publica'l. Però no publiquis directament.
Però una cosa és criticar... I l'altra no està d'acord, l'altra cosa és insultar pel teu aspecte físic o per la teva manera de vestir o per la teva manera de ser o per un defecte que puguis tenir o per un tic que puguis tenir a l'hora de parlar. Això em sembla...
I total, perquè no estan d'acord amb coses,
amb pensen, dius...
penses diferent. Però escolta, és que tot, hi ha tot el dret de pensar diferent, no hi ha cap mal. Sí.
De totes formes, jo, per exemple, quan estava de diputat i altres coses, jo sempre distinguia dos perfiles, ¿eh? O sea, con el que puedes debatir, que dices, oye, tú al final yo pienso de una forma y tú entras en mis redes y me cuestionas una serie de planteamientos, legítimo, a ver si le puedes contestar y no pasa absolutamente nada, porque puedes entrar en un debate y ya está. Y después el que te entraba directamente insultando y faltándote el respeto. Y yo personalmente ya no perdía tiempo ni contestando, porque dices, ¿para qué? O sea, si piensas que soy tonto o un imbécil, ¿de qué te tengo que convencer? De nada, porque te diga lo que te diga, tú seguirás pensando que soy tonto o imbécil. Por lo tanto, tampoco vale la pena perder tiempo ni hacerte mala sangre, porque al final dices, bueno, mira, esta persona no me conoce personalmente, tiene una imagen de mí que será la que él quiera tener, pues oye, que haga lo que considere oportuno. Pero bueno, es un poco también lo que se lleva, ¿eh? Y pues, me refiero cuando estás en según qué líneas políticas. Lo que pasa es que yo siempre digo, el político local, sea cual sea, yo creo que está por intentar ayudar a su pueblo, ¿no? O sea, muchas veces ni siquiera puede haber un interés económico, porque muchos concejales lo que ganan es...
Y es de más que ganan.
Exacto.
Sí. Sí, sí, això ho fas per vocació, claro. Està clar, tots els regidors, bueno, o jo mateixa, no? Si realment haguessin de facturar per hores, com que no ho fas perquè, bueno, pues això, perquè intentes fer les coses el millor possible i per donar un cop de mà, per ajudar i ja està.
Clar, i llavors el que dèieu de l'anonimat, si tu ets una persona que estàs a les xarxes i dones la cara... fa molta ràbia, no?, segons quines respostes o quines persones que van en perfil anònim, no? I dius, ostres, si jo saps qui sóc, noms, cognoms, la fotografia és real, i tu tens un avatar i el teu nom és 345, a mi em fa certa ràbia, no?
I després hi ha una cosa que és claríssima, que tu caus bé o caus malament a la gent i no saps el per què moltes vegades. Jo, el fet d'haver sigut 10 anys alcalde, després, al sortir d'alcalde, jo me'n dono compte. Hi ha gent que passa pel carrer i hi ha gent, hola, Josep Maria, quina alegria veure't, o sense tant, o hola, exalcalde, o hola... I hi ha altres que passen i fan així, i dic, bueno, hòstia, però és que jo em sembla que m'he portat igual amb tots. Sí, però, en canvi, amb un li has caigut bé i a l'altre no. I no saps el per què, eh? No ho saps. Dic...
A vegades no hi ha raons, no? Interessos, no sé, és que és complicat, eh? I això que estem a nivell micro, si ens anem ja...
Bueno, això que, ara que hi penso, que això que explico jo, és possible que alguna vegada algun alcalde es fes alguna decisió que hagi afectat en contra amb una persona i aquesta persona s'ho ha agafat com a tipus personal, no? Vull dir, crec que és l'explicació d'això que explico.
Bueno, que jo deia, en aquest món falta empatia i també falta una mica aquest pensament de col·lectiu, no? De mirar per l'interès general. Som una societat tan individualista que no pensem, no, en el bé comú, sinó potser ens iria millor, no ho sé, jo us ho poso a debat, iríem millor si pensessin més en l'interès general.
No, és que eres molt col·lectivista, tu. Jo no soc tan col·lectivista.
Sí. Amb això no ens posaríem d'acord, eh?
No creo, no es costaria.
És difícil això que tu demanes, sí.
Bueno, per exemple, i tenint a col·lació un tema d'actualitat que més surt a la tele,
el tema d'Israel, Gaza.
Jo no em ficaré a entrar si, això que, i sobretot parlant del tema potser més mediàtic a nivell occidental, que és el tema de la flotilla, que això cadascú deu tenir la seva... Però, a veure, són gent que jo crec que dintre el seu pensament ha anat a fer un acte de bé, us pot agradar o no, eh? Però han fet un acte de bé, un acte solidari, i com els han tractat? Que són aquests tios de què treballen, mira, un mes allà al mar, que s'han pensat, mira, aquesta la Colau, allà a fer-se fotos, mira l'altra... Dius, a veure, jo... Ara mateix, després si s'ha de posicionar, ja em posicionarem, eh?
Vale.
Però sense posicionar-me, si estic a favor o en contra del que ha fet aquesta gent, atacar-los d'aquesta manera perquè han anat a fer un acte que ells creuen que està bé. I no fa mal a ningú. Allà, en principi, vas ajudar, no fas mal a ningú. Que el mitjà sigui bo o dolent, o sigui, o la manera com han fet sigui millor o pitjor, és una altra.
Aquí està la cosa, la manera com s'ha fet.
Però dius, però la crítica que reben pel simple fet de voler ajudar algú, dius, home, això ens ho podíem estalviar. Després ja, un cop critiquem, si
però,
potser...
Perdona, però també hi ha moltes manifestacions amb apoio d'ells, eh?
Sí. Home, totes les mobilitzacions que hi ha hagut cap de setmana...
La cosa s'ha girat en contra quan aquesta gent... O sigui, quan van sortir es van convertir en un meme.
Sí.
O sigui, va començar com una cosa... solidària així, una mica d'elit, de les èlits, perquè l'altre dia ho parlava amb un amic i dic, home, jo no em puc anar un mes en un barco perquè he de pagar l'hipoteca, saps?
Sí.
Però va sortir com una cosa així d'una mica de gent de benestant, o gent política, o gent important.
A mi me falta credibilitat. en el acto.
Sí.
Me falta credibilidad en el sentido de que dices, me cuesta mucho creerme que realmente es altruismo, ¿sabes? Porque al final me da la sensación que hay unos intereses personales de proyección, de oportunismo.
Yo soy bufana gratis.
¿Por qué? Porque conozco mucha gente que coopera no en este momento con
Israel o Gaza, exacto, o Palestina,
sino con otros territorios donde hay gente que tiene mucha necesidad y lo que no buscan es mediaticidad, o sea, no quieren ser mediáticos, sino lo que buscan es, oye, yo ayudo.
Sí, tal.
Y doy mi tiempo, mi energía, pongo mi dinero, pongo mis recursos, y lo que hago es ayudar realmente. Aquí, bueno, creo que se juntan muchas cosas.
Sí, pero els hem convertit en un meme fàcil, que és una gent que, a veure, sí, segurament alguns tenen interessos personals darrere, interessos polítics, interessos, el que sigui, però és una gent que els ha atacat, que dius, home, potser tampoc calia, pobra gent, que els ridiculitzéssiu d'aquesta manera, perquè fer-ho per Twitter és molt fàcil, dir, vaya fliqui d'esto, del barquito...
I després hi ha una altra cosa.
És que el nom de flotilla ja...
Després hi ha una altra cosa, que hi ha molta gent que critica i s'equivoca com critica. I puc exposar, referent a la flotilla, puc exposar un exemple. Jo em sembla que ho he comentat diverses vegades, el meu deport preferit tota la meva vida va ser vela. I jo he navegat per tot el Mediterrani. Llavors jo sé la velocitat que pot agafar un velero. De promig 6-7 nusos, el qual vol dir que quasi caminant el passes davant. Hi ha un que critica, diu, han tardat un mes per allà, podien haver donat les 10 voltes món. Mentida, tio, mentida, tu no saps quina velocitat van valer. Si han anat des de
Barcelona,
Ports d'Espanya, fins atravessant tot el Mediterrani fins a l'altre extrem, doncs han tardat un mes, que és lo normal i corrent. Vull dir que el que va dir això, criticant-ho, no, ho feia fora de temps, no sabia de què parlava.
Bueno, perquè moltes vegades es parla sense saber, no?
Clar, i el que ha desencadenat són aquestes mobilitzacions que jo deia la setmana passada, i dic, ostres, recordo el no a la guerra d'Iraq, no sé, jo devia tenir 12, no, quants anys devia tenir? Jo anava a l'institut.
Era el 2000.
Jo anava a l'institut, no m'afegis restar aquestes hores del matí un dilluns.
Jo dic perquè no diguis l'edat directament, que la gent resti.
No passa res, en tinc 30, no hi ha problema amb l'edat. No, però que vull dir-te que hi va haver-hi com molta manifestació en contra de la guerra, no?, en aquell moment, i ara jo trobava a faltar manifestacions en contra d'aquest conflicte, no a favor de la flotilla o de l'ajuda humanitària, no, en contra de que hi hagi un conflicte bèl·lic, ni posicionant-se a favor de Palestina ni d'Israel, que no hi hagi guerra ni a Palestina ni a Israel ni a Ucraïna, ni enlloc.
Ojalá no hubiera guerras, pero es que me parece que lo que comentaba antes Josep María, ¿sabes? Que muchos de nuestros conflictos los solucionamos, si no puede ser por la vía política, por la vía de la fuerza, y entonces lo veo complicado siempre que no haya. Está muy bien, no hi ha ninguna guerra.
Col·lectivitzo i a més a més sóc innocent.
No crec que sigui innocent.
Ja sé que no estàs d'acord amb mi en que ens hem d'armar perquè en Trump ja no ens ajudarà més. Per tant, tu ets pacifista total. I és molt complicat això de ser pacifista. Esperar que et fotin les garrotades sense poder defendre't és complicat.
Però, esclar, la primera solució, o sigui, no sé, no hi ha cap altra més solució. Porten molts anys barallant-se Israel i
Palestina. Tota la vida, tota la vida.
No, después de la Segunda Guerra Mundial.
Y no tengo claro si se va a llegar a una solución, porque por mucho que se proponga ahora, lo que estaba otra vez encima de la mesa era la solución de los dos estados, lo veo complicado porque también veo muy, muy difícil. ¿Va a renunciar jamás, o sea, aparte de devolver rehenes, va a renunciar jamás a la aniquilación de Israel? I esta també és una resposta que diré que
i la pregunta és, per què Hamas vol aniquilar l'estat d'Israel?
Bueno, però és que no té cap opció jamás, no té mitjans.
I per què Israel vol aniquilar el poble palestí? Perquè també és, aquí hi ha els dos costats.
Sabeu quines armes fan servir jamás? Moltes. Armes que han tirat els israelites, bombes que no han explotat, i d'una bomba grossa la desfan i en fan quatre de petites. Això és verídic.
Se'n diu reciclatge,
d'això? Sí, se'n diu reciclatge. Vull dir que està clar, lo que dices, director, no tienen muchas posibilidades de enfrentarse a un estado que tiene un ejército como Israel. Posibilidades muy pocas, ¿no?
Bueno, el terrorismo.
Terrorisme.
Possiblement no podràs ganar-lo, però podràs fer mucho daño.
Que, per cert, parlant de terrorisme, el que va fer Hamas, perquè tot això ve provocat per una barbaritat que va... Recordem-ho, o sigui, una barbaritat que va fer Hamas, que va entrar i va massacrar, vull dir, amb una festa que estaven fent a 200 persones que no tenien cap culpa. Però jo sempre he pensat que Hamas buscava el que ha passat. Buscava una revanxa bestial d'Israel per alguna cosa que se m'escapa, que no sé el per què, però buscava la revanxa d'Israel.
Ostres, és molt cruel, eh?
Sí, sí.
És maquiavèlic.
Són terroristes.
Totalment.
A veure,
Ho sabien. Si feien això, sabien que rebarien. Ho sabien, no? No esteu d'acord?
És com el que diu que els partits independentistes els interessa que guanyi Vox, no? Per ser més independentistes.
Això és com dir tot, com es deia fa els 90-2000, tots els bascos són ETA. Tots els palestins són Hamas. No és veritat, no tots els palestins són Hamas. I no tot Israel és Netanyahu, també s'ha de dir.
I tant.
Però, o sigui, el principal conflicte ve quan Israel, o sigui, a Israel li munten un estat fictici, un estat que no existeix. O sigui, l'estat d'Israel no existeix fins l'any 47, acaba la Segona Guerra Mundial, i hi ha no sé quants milions de jueus que els han de col·locar en algun lloc. I on anem? Doncs anem als territoris promesos, o als territoris que sortien a les vostres escriptures, i aneu allà, però que és que allà hi ha una gent. Llavors el que hem de fer és desplaçar aquesta gent per ficar-los vosaltres, i el conflicte comença aquí.
Sí.
Clar, el conflicte, jo estic a casa meva, ve un senyor i em diu, no, tu ara te vas allí. Tu, com que ets perillós perquè tens una religió que no és igual que la meva, te ficaré un muro aquí perquè no vinguis a mi a tocar-me els nassos, perquè m'estàs provocant. Aquí comença el conflicte. Que tot es podia haver gestionat millor? Sí, però el problema ve quan hi ha interessos també per part d'Occident.
Sí.
I econòmics.
Econòmics, molt grans econòmics. I Israel és una de les potències econòmiques més grans del món.
Sí.
No només pels israelians que viuen a Israel, sinó sobretot pels israelians que viuen fora d'Israel.
No, i els calés que arriben a remar, perquè te'n vas a Hamburg i els diamants estan en mans d'ells, i molts bancs estan en mans d'ells. Vull dir, sí, aquest és el gran. La financiació la tenen facilíssima, ells. Sí.
Però és que al final acabem sempre buscant i hi ha la part econòmica.
Sí,
el diner és el que fa moure terres fa moure a la gent. Perquè si fossin pobres, segurament haguessin dit cap problema i aquesta guerra no existiria.
Ningú sap que al Sudan del Sud hi ha una guerra entre Sudan i Sudan del Sud. Però què importa la guerra Sudan del Sud? Perquè no tenen un duro. Segurament si es descobreix que em sembla que sí, que hi ha diamants o coltan o alguna cosa d'així, llavors ja ens interessarem. Però mentrestant, la guerra d'Ucraïna m'interessa ja no tant. Bueno, ja no m'interessa gaire.
Ja ha passat mediàticament. Ja ha passat
de moda.
I sigui ahir.
Però continua. I això que en principi havia de ser una guerra curta, perquè també era un David contra Goliat.
Bueno, aquí també crec que en Putin va medir malament. Es va pensar que en un moment es presentaria a Kiev, a la capital, i que ho arrasaria tot, i avança poquet a poquet.
Ha estat un Vietnam.
Com dius?
Ha estat un Vietnam.
Sí.
Jo tinc superioritat armamentística d'homes i de recursos, doncs vinc allà i t'arrasso. I no, perquè si jo conec el territori, és molt... O sigui, ara mateix a mi em feu barallar-vos amb la Mercè a Vilafant, segurament me guanya perquè ell la coneix Vilafant, jo Vilafant sé d'aquella...
Bueno, se'l coneix més la Montse.
Home, és veritat,
que Montse,
mira, que l'alcaldessa, és veritat, que la jefa...
Que era cabeza que te peles con Montse.
No, però dius, clar, o sigui, és més fàcil lluitar en el meu territori que no en un llarg territori, això que és de conquesta, que a més que els teus recursos estan a 3.000 quilòmetres.
De totes formes, jo crec que també és un dels problemes, centrant-me en l'actualitat, creo que ha sido la respuesta de Israel, que yo creo que es desmedida. O sea,
sí, es desmedida.
Tú recibes un ataque terrorista que justifica evidentemente una intervención, porque dices, oye, acabas de cometer una atrocidad contra Israel. Lo que pasa es que la respuesta empieza una escalada que yo creo que está fuera de cualquier tipo de convención internacional y al margen de cualquier tipo de legalidad. Y yo creo que es muy bueno lo que acabas de hacer hace un momento de separar jamás de los palestinos y separar el gobierno de Israel de los israelíes, porque dentro de Israel hay muchas voces.
Sí.
Está la autoridad.
El que pasa es que no les sentim.
Bueno, es que esto sucede.
Bueno, porque Israel es una dictadura ara mateix, encoberta, però és una dictadura.
Clar, a mi m'agradaria saber què pensen els palestins i què pensen els israelians fora del seu govern, no? Estaria bé, i això, bueno, suposo que com a periodistes tampoc ens ho deixen... Ens ho deixen a explicar d'alguna manera, no? Que a més, a Ucraïna, ara ja sé que me'n vaig, ara que dic periodistes, vaig sentir l'altre dia que havia mort un periodista a mans d'un dron rus, que era el primer periodista que moria, bueno, a mans.
Bueno, això,
no
això,
tenen mans els drons,
això,
no?
Mercè, a causa d'un dron. Ha passat sempre, És el mateix que dir el torero que l'ha enganxat el toro. Bueno, ell s'ho ha buscat. El periodista que fa les...
Però és necessari, perquè hem d'informar del que està passant.
El turista que està davant de tot, ja sap que li pot passar, eh?
Sí, que... però és necessari que hi hagi periodistes en llocs de conflicte, no? Per poder explicar, i si a més poden fer reportatges en tranquil·litat i poder sentir la veu de les víctimes i saber què passa i què pensen, a part del que pensen els seus representants, perquè clar, no, aquí només ens arriba la veu oficial dels diferents governs o allò que volen que ens arribi. Estaria bé, ¿no?, saber què sí, pensa
la gent. Yo lo comparto que tiene que haber periodistas en zonas de conflicto, evidentemente, pero el riesgo es muy alto. Y me imagino que el periodista que va a una zona de conflicto lo sabe, y evidentemente hay que intentar respetar o hacer valer el derecho de ellos y una persona informante y que nos atente contra estas personas o que no las metan dentro del conflicto, pero eso en una zona de guerra
es súper complicado.
Sí. De fet, anava protegits, vaig sentir, amb els Kevlars i tot, però no sé, jo no sé com van aquests drons, és que clar, com que tinc la imatge dels drons aquests que graven, tan xulos i
tal. Macos, no?
Sí, macos, no sé com són els drons lletjos, diguéssim.
A la guerra d'Iran, si us en recordeu, un tanc va tirar a l'entrada i es va carregar un periodista que espanyol. Que hi va
José Couso.
José
Couso.
Sí. Exacte.
Clar, tu estàs allà intentant informar i et pot tocar el rebre, això.
De tots modos, el que dic, l'Hector té tota la roca. Jo he exposat d'aquest... Pensem com va començar això, la bestiesa que van fer els terroristes, no? Però el que ha contestat ell té tot el raó, que la contesta és desmesurada total, perquè quan veus les imatges, ja sé que els periodistes s'esforcen a fer imatges impactants, no? Però i molta criatura, però quan veus tot allò, jo ho sento, però estic dinant i paro de dinar i tanco la tele, tu, és que és terrible, tu, és molt fort.
Aquí jo, també podríem anar a criticar el tipus d'imatges que
A la guerra dels Balcans, un tal, bueno, un general que li deien el carnicero, li van fer un consell de guerra i està cadena perpètua pel resto de la vida. Jo, la meva esperança és que el president israelita, Netanyahu, li passi el mateix, tu, home. És
que l'acabin condemnant.
Que l'acabin condemnant, un tribunal internacional, que l'acabi condemnant, home.
Bueno, perquè va ser per demostrar, no? És a dir, tu... Jo sóc el que mano aquí i el que tinc més força, llavors, si tu m'has fet una mínima intervenció, la meva serà el triple, no? I jo et demostro que qui mana aquí sóc jo.
Sí, yo no le quito la razón a Israel tampoco, en el sentido de que dice, es que debajo de los hospitales, debajo de infraestructuras, pues hay muchísimos túneles, hay muchísimos kilómetros, se esconden ahí. Estoy seguro que eso es cierto, ¿eh? De que hay muchísimos...
Sí, yo también lo sé. Sí,
pero claro, dices, al final... y que posiblemente entre el personal de hospital y demás haya escondidos terroristas. Es que estoy seguro que eso sucede, porque eso al final es una guerra y al final, pues, oye... pero no, sigo sin poder, en mi cabeza digo, dices, es que no me lo justifica. No me justifica el ataque contra población civil. Dices, porque si yo fuese una persona que se encuentra ahí... Y puedo estar en desacuerdo con quien está gobernando, pero claro, tampoco puedo hacer nada. Aquí, como cuando estaba el franquismo, puede estar contra Franco, pero evidentemente, si levanta un poquito la cabecita, pues tiene unas consecuencias.
El fet de no donar-los menjar, i com van a buscar el menjar, matar-los, això ja no m'entra al cap.
Bueno, i això fa que també radicalitzi més la població. Potser no estàs d'acord, però clar, si te maten la família...
A tu hijo, a tu padre, a tu madre, a tu o a qualsevol... Pues,
clar, la mateixa ràbia fa que...
I això, no, això és un cercle que no s'acaba mai, no? I llavors com hi posem fi, això? Perquè encara que s'arribés a un acord, no? I s'acordés doncs, no sé, que Hamas es desfés i els palestins tinguessin, doncs, garantia un territori mínim, etcètera, etcètera, i Israel no els ataqués més, el sentiment de la població per tot el que se'ls ha fet d'una banda i de l'altra.
Però esas heridas se cierran, cuesta mucho. Pero, por ejemplo, aquí las heridas de la guerra civil, pues poco a poco, y van por muchos años, pero se van cerrando. Las heridas que genera el nazismo, poco a poco,
encara
existen. Encara existen, claro.
Sí, por eso, pero se van, son cosas que se van cerrando y que la gente, por mucho que lo tengas ahí metido, pues sí. Tienes que entender que al final dices, si yo lo que quiero es... No, o lo que no quiero para mis generaciones futuras es lo que yo he pasado, pues evidentemente tengo que ir haciendo esas costuras, aunque eso me cueste tripas. Y...
Però les ferides del nazisme no s'han curat, veiem ara amb Israel i Palestina, és que jo crec que... Bueno. que el conflicte bueno, és el que és perquè venim d'on venim.
No s'han curat, però s'han apaciguat molt, seguríssim, seguríssim. No és el mateix, vull dir...
Jo no sé si la resposta internacional o el suport a Israel seria el que és, o es miraria d'una altra manera o s'actuaria d'una altra manera amb Israel si no hagués passat el que va passar a la Segona Guerra Mundial. Vull dir, sí. No ho sé, si seria la estaria bé, per exemple, saber què passa si no hi hagués hagut les... si Hitler no hagués matat a tants jueus o hagués anat contra els jueus, ara hi hauria aquest conflicte, no? Potser Europa, el posicionament seria diferent. O sigui, és una mica de ficció.
Jo penso que no té res a veure. Jo penso que no té res a veure.
Jo li veig enganxes aquí,
No sé si és un lector que heu dit que allà no hi havia cap país. Vull dir, s'hi van anar introduint els israelites en un territori que no era seu. Per tant, ja van crear el polvorín només de començar.
Sí.
Vull dir,
bueno, era seu per textos bíblics, diguem.
I llavors...
Qui estava abans? Qui estava, o sigui, és això de qui estava abans? Ells o nosaltres? Bueno, no se sap, no? Tots era un. Sí.
Com vengan los dinosaurios de nuevo.
Exacte, els echaran dos.
Exacte.
No creïs el mal.
Sí, exacte.
No sé qui estaríem millor,
Mira que no l'he vist, l'última del Jurassic Park. No sé si els dinosaures mandaven o no. Ja veig el president dels Estats Units sent un T-Rex o alguna cosa així.
Bueno, Obama era un reptilià, dèiem, no?
Ah, deien
alguns.
D'acord, fem una cosa, fem una pausa per la publicitat de Josep Maria, m'ho recordava. Mira que bé, és que tinc uns tertulians que m'ajuden i tot. Fem una pausa i ara anem amb més temes. Va, vinga, fins ara.
Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
Nou curs, noves aventures. Que no se t'escapi cap detall a classe. A Opti.punt Figueres tenim l'escreening visual amb Wibi Vision i intel·ligència artificial. En 5 minuts fem el cribatge, 10 minuts l'avaluació i 20 minuts la sessió de teràpia.
Detectem dificultats de lectura, atenció i convergència i t'entreguem un informe clar perquè família i escola remin a favor.
És una prova divertida i no invasiva. Els nens surten somrient.
Demana hora ara al nostre web opti.punt.com, plaça de l'Escorxador 1, Figueres. Veure bé, aprendre millor.
A Vilafant, recordeu que teniu a la vostra disposició la deixalleria municipal. De dilluns a divendres, de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores.
I podeu portar envasos, fluorescents, piles, bateries, pintures, tèxtil, olis vegetals, plàstics, vidre, ferralla i metalls, mobles, electrodomèstics i runa de construcció.
De dilluns a divendres, de 10 a 1 i de 4 a 7.
Dissabtes, de 10 a 13 hores.
Diumenge, tancat.
I recordeu que de setembre a juny, les tardes són de 15 a 18 hores.
Per a la recollida de mobles i voluminosos, recollida de poda a l'hivern a domicili, truqueu al 972 54 60 20 abans de dimecres a les 14 hores.
Deixalleria de Vilafant. Fem entre tots un municipi més net i sostenible.
Els dies 10, 11 i 12 d'octubre, Castelló d'Empúries es converteix en un gran escenari d'art, creativitat i patrimoni. Arriba la 18a edició de la Ruta de l'Art, un cap de setmana per descobrir art d'un centenar d'artistes en palaus, cases i espais històrics de la Vila Comtal. Vine i viu l'art en tota la seva intensitat. Ruta de l'Art 2025, a Castelló d'Empúries, on es troben l'art, la cultura i la història. Un esdeveniment artístic organitzat per l'Ajuntament de Castelló d'Empúries i la comissària Anna Maria Constanceu.
Tens un munt de llibres i no saps què fer-ne? Estàs buscant un llibre vell o descatalogat des de fa temps? Doncs, a partir d'ara, podeu anar a la Taverna Librària, una llibreria solidària situada a Figueres. Les voluntàries de la Taverna Librària s'encarreguen de rebre'ls, classificar-los i donar-los una segona oportunitat. La trobaràs al carrer Narcís Soler 6 i a les xarxes socials.
Arriba l'Empúria Tapes. Del 3 al 12 d'octubre vine a Castelló d'Empúries i Empúria Brava i gaudeix de la ruta de tapes més divertida, amb més de 40 restauradors participants. Tapa més beguda, només 3,5 euros.
Aquest any estrenem l'app Empúria Tapes. Vota la teva tapa preferida directament des del mòbil i participa en el sorteig de molts premis.
No t'ho pensis més. Fes la volta, prova, comparteix i viu l'Empúria Tapes. Més info a empuriatapes.cat.
Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, nou lletres, que deu ser una fira de cotxes.
Expo Casio, home.
Que clar, Expo Casio, on hi ha cotxes, motos, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expo Casio.
Torna Expo Casio Girona, els dies 17, 18 i 19 d'octubre a Fornells de la Selva.
Dissabte 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, Palol Sabaldòria acull Vilafant Cultura pel Càncer de Mama.
Gaudeix de la presentació del llibre Amb els pits a l'aire, amb l'autora Núria Esponellà, d'un concert de violoncels amb el grup Limoncello, d'un sorteig de productes locals i d'un bon pica-pica.
Per només 7 euros tens entrada, detall i participació en el sorteig.
Tots els beneficis es destinaran a l'Associació contra el Càncer de Vilafant.
Cultura i solidaritat s'uneixen aquest dissabte, 18 d'octubre, a Palol Sabaldòria. No hi faltis!
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Vinga, ens hi tornem a posar aquí a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. Avui la cosa va de mobilitzacions, estàvem parlant del tema d'Israel i Palestina, que hi ha hagut aquestes mobilitzacions, i ara volia parlar de mobilitzacions de metges, vaga de metges que hi va haver-hi la setmana passada, i de salut. De fet, venia escoltant que divendres és el Dia Mundial de la Salut Mental, que no, jo crec que, mira, aquest cap de setmana estàvem parlant amb una amiga i em deia que la nostra sanitat de cap per dalt no importa, no? Perquè oculista, dentista, salut mental, sí que hi ha especialistes, però no acaba de funcionar, i si tu no tens un poder adquisitiu per anar privat, doncs estàs arreglat. No sé com ho veieu vosaltres, i hi ha hagut aquestes manifestacions, no ben bé per això que jo dic, no? però ho he barrejat una miqueta, i si els metges es queixen és per alguna cosa, no?
Bueno, yo tengo claro que si necesito un psicólogo, a la Seguridad Social no voy a recurrir, no porque los que estén en la Seguridad Social sean malos, sino porque no tienen ese servicio que se necesita de atención.
La pregunta és per què. No el tenen.
Claro, la qüestió seria esa.
Bueno, perquè tenen molts pacients, no, i les hores són les que són. No.
Jo sempre he defensat, jo sempre he defensat la Seguretat Social espanyola. Vull dir, jo penso que la critiquem molt, i bueno, sí que els metges es queixen amb una part amb raó, però que ens comparem amb els Estats Units, tu, que és un país, se suposa, molt més adelantat que nosaltres, i s'ho han de pagar pràcticament tot. Vull dir que no, jo l'última experiència que tinc de la Seguretat Social, una infecció de sang que vaig tenir, a 40 de febre a les nits, i em van fer 40 cultius de sang i em van tractar així. Vull dir que sí que hi ha deficiències, però que tenim una Seguretat Social que molts països més adelantats que nosaltres no tenen. Vull dir que, i aquí...
Però bueno, l'únic, jo crec que l'únic que hi falta és, com sempre, posar-hi més recursos. Llavors, el fet de que van sortir també al carrer és una mica... Les hores que treballen, no poden fer guàrdies de 24 hores o 48 hores, que llavors, vulguis no vulguis, repercuteix en el pacient. Això és veritat. Si tu no estàs bé, com pots, no, atendre'l? I més en situacions complicades.
Que sí.
Llavors, tot passa doncs per això, per apostar-hi més recursos, que hi hagi doncs tota aquella gent que va agafar i va marxar fa uns anys enrere, no? Els professionals, sigui perquè es pagava poc o no se'ls donava oportunitat, i va haver doncs una fuga, no? Una marxa de molts metges, infermers o bueno, tot el personal sanitari. És que a Inglaterra
concretament guanyen 3 vegades més que aquí, un metge. Vull dir...
Però també es queixen.
També es queixen.
Perquè és que vaig estar aquest estiu a Anglaterra, vaig anar al concert d'Oasis.
Ah,
sento si faig enveja.
No passa res, t'ho perdonem.
Bueno, va ser sort. I estava allà, bueno, vaig mirar la tele, i just coincidia aquella setmana que hi havia una vegada metges i infermeres, perquè es queixaven per lo mateix, per masses hores, i per sous que tu compares i que jo compara feia el càlcul d'aquí, hòstia, que estic cobrant un paston. Però clar, has de mirar com és el cost de vida.
Sí, sí, està clar.
Acaben cobrant el mateix o menys, però fent unes hores que dius, clar, és que no pot ser que una persona treballi tant... O sigui, no pot ser que una persona normal treballi tantes hores. Però no pot ser... O sigui, no és normal que un locutor de ràdio faci 12 hores al dia, perquè és molt dur. Seria molt dur, no? Sí. Però imagina't, ets un metge. Perquè mi locutor de ràdio, mi fiques música... Estic banalitzant el tema, eh? Dius, bueno, desconnecto. O sigui, la meva professió és important... Però no depèn d'altres persones, però canvi un metge, que tu facis bé sí que repercuteix a altres persones.
A la vida d'altres persones.
Per tant, aquesta gent sí que ha d'estar més protegida en la seva feina i ha de tenir unes condicions laborals molt millors. O sigui,
que sí, això és totalment d'acord.
Fa quatre dies en discutíem per si havien de treballar 8 hores o 6 i mitja, o 7 i mitja. I al final va sortir que no. Dius, bueno, no sé, o sigui, hem d'anar avançant, que si fa 100 anys que treballem 8 hores, o fa 50 anys que treballem 8 hores, potser estaria bé que haguessin, i s'està demostrant que certes feines perjudiquen a la salut, potser estaria bé que comença a reduir la jornada laboral i tenir que la gent...
Sí, sí.
I a més amb els avenços tecnològics que tenim. Però...
Els metges actualment treballen 48 hores a la setmana i hi ha...
Guàrdies.
Hi ha altres sectors que estan fent ja 35, perquè ho han aconseguit d'una manera o altra. Per tant, jo crec que són els metges, amb el que tu deies, amb la responsabilitat que tens, són els metges els primers que haurien de treballar menys hores.
No, i els recursos que se'ls donen, no? Perquè és que precisament amb aquesta amiga que estava parlant aquest cap de setmana em comentava que durant el Covid no podien anar al lavabo perquè només tenien un EPI en tota la jornada laboral. Llavors, si te'l treies per anar al lavabo, no en tenies cap més. Llavors, això m'ha frapat moltíssim.
Això devia ser el principi, no? Suposo, perquè després sí que van arribant...
Sí, sí, i em va explicar com els hi van arribar les mascaretes, gràcies a que tenien un company metge que era xinès. Vaig al·lucinar molt, també perquè eren coses des de dintre que no sabia, no? I que me'ls va explicar i ostres,
no, segurament no el que van passar, nosaltres des de fora, amb la pandèmia, vull dir, nosaltres des de fora vam patir tots plegats, però jo penso que tant metges com infermers, tots els que hi havien allà, ho han passat fatal, sí, perquè el que veien, vale? I a més això, no, que tu dius, bueno, una mascareta, nosaltres dintre de tot la vam tindre relativament aviat, però clar, quan vas veient que no saps si mirant-te te contagies i ells estan allà a dintre i saben que a darrere, a casa seu, doncs tenen una família, tenen...
Que sí.
Aquesta amiga meva em va explicar que durant el principi de la part més dura els hi van posar, l'hospital els hi va posar pisos i vivien tots els companys junts, o sigui, perquè no contagissin a la família.
Clar.
A sobre d'estar-ho passant malament, jo vaig pensar, a sobre no pots estar amb la teva parella.
Això t'ho dic.
Ostres.
De tota forma, jo sí que comparto el que dius, Maria, que tenim un bon sistema de salut, però...
Mejorable.
No, que hay ciertas deficiencias, y el problema de esas deficiencias es que se están cronificando, y que muchas veces estas deficiencias las hemos cargado sobre los hombros del propio profesional sanitario. O sea, ¿cómo suplo que me faltan médicos? Pues hago que los médicos que tenemos trabajen más horas, y en vez de solucionarlo, lo que se termina haciendo es, oye, sí, yo tengo mucha vocación para trabajar, pero evidentemente lo que no puedo hacer es estar sobrecargando media hora, porque al final, pues, corro el riesgo de cometer errores, cansancio, gente que se quema por temas laborales, pues es que es así. Y también tenemos un problema importante en zonas rurales para mantener los servicios, porque los profesionales muchas veces, pues los incentivos que hay para estar en una zona rural no son suficientes. Y te hablo, por ejemplo, donde viven mis padres, que es en la provincia de Huesca. Pues el hospital de Barbastro está como está. Porque muchas veces llega el profesional, que estás en una zona rural con muy pocas poblaciones grandes alrededor, y claro, el profesional se encuentra y dice, pues yo prefiero estar en Zaragoza, prefiero estar en otros sitios. ¿Por qué? Porque mis salidas profesionales, a lo mejor, tengo más hospitales, tengo más salidas profesionales, mi familia está viviendo ahí, a lo mejor he estado estudiando ahí, mi vida se ha formado alrededor de esa ciudad, y claro, pues a la que pueden se marchan. Y entonces, ¿qué problema hay? Pues que el paciente muchas veces no termina recibiendo la atención como la tiene que tener, o se producen retrasos...
Y a més, en llocs on la població acostuma a ser... molt més alta, o sigui, la mitjana d'edat és més alta, per tant, hi ha més pacients que no una ciutat, perquè a zones rurals la mitjana d'edat acostuma a ser molt més alta, per tant, gent que necessita
més atenció mèdica.
Més atenció contínua, diguem, que han d'anar cada dia al metge o cada tant per lo seu. Sí, és un problema, sí.
De tots modes, jo a vegades semblo que el defensor del govern, però és que sempre trec el mateix, que a veure, és que volem tots tenim dret.
Tots
tenim dret a plorar i a demanar i tot. Però és que està clar, després no volem més impostos. I que resulta que volem que és molt digne, que hi hagi una bona jubilació, que les persones amb necessitat tinguin una persona que els pugui cuidar, que les carreteres diguin bé, està clar, tu...
Però això sumant, ho dius perquè ho has viscut, no?, a nivell,
suposo,
no?, el fet de ser alcalde, bueno, sí, clar, sí, no?, exacte, suposo que ho veus igual que vosaltres, com a regidors,
el que dius, Montse, es pot extrapolar perfectament. Vols un poble més maco, vols més coses, tu, pugem impostos, ja està, ja ho
surt. Però també la qüestió aquí està muchas veces en ver si se está gestionando bien el presupuesto. No lo digo tanto en un municipio, en un municipio que a lo mejor el presupuesto es más pequeño, y la verdad que muchas veces para hacer movimientos de partidas es complicado.
Complicadísimo, sí.
Claro, porque no. Pero a veces en el Estado pues hay cosas que son bastante incomprensibles. O sea, a lo mejor gastos en propagandas, en publicidades, que dicen,
y ya no hablemos de dinero que se desvía.
Claro, entonces a lo mejor para gastarte, yo qué sé, 4 millones de euros para montar un colegio. Parece imposible, y luego te das cuenta que se han gastado 20 millones en no sé qué. Bueno, no lo entiendo, ¿sabes? No lo entiendo, porque te has gastado 20 millones ahí, que eso no es prioritario, que no salva la vida de nadie, y no te has gastado, yo qué sé, 100 millones en montar un hospital que sí que realmente
Pero también hay partidos que això no es creu en lo públic. No que no se lo creguin, es que tenen interés en lo privat y, per tant, intenten minimitzar lo públic. El que es paradigmatiza el Partit Popular de Madrid, on tenen una presidenta que, si pogués privatitzar tot el públic, ho privatitzaria. Per què? Perquè, bueno, s'ha demostrat que tiene un marido que té interessos sobretot en el sector
no
mèdic.
No està casada, és el xicot.
Bueno, és un home que solo comparte en casa.
Ho has dit amb ironia, això, eh?
La cosa és, si des de les institucions, els partits de les esquerres, havia un moment que tots els partits es creien el públic, sobretot la sanitat pública, fins i tot el Partit Popular a l'extrema esquerra. Ara, i els sectors del Partit Popular, que això, bueno, si podem experimentar un poquillo, però si te'n vas cap a la dreta, ells aposten com un sistema més liberal, un sistema més tirant cap als Estats Units, la privatització de tot, perquè clar, és que el que dèieu, nos estan gravant d'impostos, i això a la gent li entra, diu, que és veritat, jo estic pagant més impostos, i quan vaig allà m'he d'esperar una hora, és que clar, és que m'estan emportant els meus diners, i dic, bueno, no senyor, no va així. Però aquest discurs fàcil de dir que tot el públic funciona malament perquè hi ha uns que trinquen, hi ha uns que no sé què, i el que ha de fer és privatitzar-lo, perquè mira la clínica privada lo bien que va, i dius, bueno, va molt bé si te la pots pagar, però si no te la pots pagar no va tan bé.
I hi ha moltíssima gent que no se la pot pagar.
El problema ahí, más bien en ese discurso, lo que veo es, yo no veo incompatible servicios privados
con
y más como tenemos configurado nuestro sistema, yo creo que un buen sistema público. Lo que estoy diciendo también es que no, yo personalmente no considero que sea necesario defenderte en una subida de impuestos para poder mantener el servicio. Yo creo que hay otras cosas que no son que el Estado al final se empieza a cargar de subvencionar cosas o de financiar cosas, y que muchas de esas cosas a lo mejor no tendrían que estar financiadas por el Estado, que no son gastos prioritarios.
Va, sí, però depèn de què. Sí, però depèn de què, després treu. Ara mateix sí.
Jo estava pensant
amb el transport públic. Fins ara hi ha hagut, no?, unes bonificacions i tal. Clar, tu del moment que dons aquesta gratuïtat, clar, com a veí o com, no?, a usuari, dius, uau, que bé. Ara, el dia que m'ho treuen, monto la de Sant Quintí, no? I tu dius, bueno, pues fem una mica d'aquí, una mica d'allà,
no? Però no t'has de cuenta que ja l'has pagat.
Ah,
perquè gratis no és. Gratis no és, me refiro que el transporte públic no és gratis, l'has pagat a través d'impostos. O sea que,
sí, bueno, tot.
Claro, yo también prefiero tener el dinero en mi bolsillo y decir yo cómo me lo gasto, que no que todo esté financiado. Oye, yo
claro, però aquí has de caure amb la solidaritat. O sea, a mí, tú y yo tenim cotxe.
No nos limites la solidaritat, sí, digo yo, ¿no? Porque me refiero a Cataluña cuando dice España es roba, está poniendo los límites,
bueno,
a la solidaritat.
Això,
no, ya lo digo. Eso no interesa, ¿no?
No, però la cosa és, sí, tu i jo tenim cotxe. Sí. I per venir aquí a Vilafant hem vingut en cotxe.
Sí, sí.
Per tant, a mi que hi hagi un autobús gratuït que t'emporti del centre de Figueres al centre de Vilafant, m'és igual. Però sí que hi ha gent que potser no és per una cosa banal i divertida, que no és venir a la ràdio, si és cada matí d'anar a treballar, i que necessita aquest transport per venir a treballar. I potser per ell gastar-se aquest, no sé, 1,50 euros o 2 euros que pot valer l'autobús...
No tant, bueno, 1,10 euros.
Però aquest 1,10 euros, potser 1,10 euros més 1,10 euros li pot suposar una despesa econòmica. Doncs jo, si...
Hi ha bonus.
Sí, però jo destinar una part dels meus impostos a que hi hagi un autobús gratuït
Clar, perquè, som, perquè som cadascú
no,
si no, i mirem el nostre malí.
No pongo en qüestió això, lo que pongo en qüestió és que a lo mejor, si queremos, habrá que ver qué tipo de servicios realmente son esenciales y prioritarios y verdaderamente están ayudando frente a aquellas otras cuestiones que también se financian con dinero público.
Mira, a mi me'n ve un al cap, a mi me'n ve un al cap, i ara direu que és que perquè no sóc jove, eh? Per exemple, el bo cultural que es dona als joves. Mm. Val? Està molt bé, però em sembla molt bé si tens altres coses cobertes, perquè potser aquests diners es podrien invertir a la sanitat.
Però és que això mai no ens posarem d'acord, perquè no, tothom mirarà doncs, el que li va bé a ell.
Al jove li és igual que no te faci mal al queixal, perquè ell vol el seu lloc de la ple... Banalitzo, eh? Sí, o el seu lloc de llibres.
Clar.
Cadascú la seva...
A mi el val escolar personalment,
igual, penso... No tens fills en edat escolar.
Jo ja els tinc, vull dir...
Clar, però quan no els tenia, Déu, tio...
Clar, llavors, jo en el meu moment poc hi era, aquest val. Clar. Me n'alegro molt,
però si hagués estat, hòstia...
Clar, per això t'ho dic, que en cada funció, cada moment, doncs, el que te donguin de gratuït, vale, que ho paguis igualment, o no? Sí, no, sí. Amb els impostos, per això serveixen els impostos,
sí,
eh,
sí
també.
Que, sí que comparto esa idea... Y eso es quizás la pescadilla que se muerde la cola, que es en el momento que tú has financiado algo, no puedes quitar, sí. Es muy difícil quitarla, claro. Porque porque a quien no se lo ha financiado,
claro. Un follón. Y así es, anem sumant, ¿no? Y arribarà un moment que dius, tot hauria de ser gratuït.
Ese dinero se pone porque a lo mejor el político tiene intereses, sí, electorales ahí, sí. Y dice, pongo aquí dinero porque así consigo unos votitos y esos votitos me dan, sí, el sitio. Claro.
Totalmente.
Claro, claro, no, però quan estem parlant de salut, que tots hi passarem, no? Claro. Tant si ets jove o ets gran, ostres, jo crec que hauria de ser prioritari, no? D'invertir...
Jo crec que el sistema se montó sobre tres pilares bàsics: salut, educació i protecció social. A partir d'ahí s'empezó a encontrar aquest tema.
Bueno, de fet, aquests tres... O sigui, abans, quan estàvem parlant de les hores dels metges que fèiem i així, i que es cobrava poc i tot plegat, i la part més vocacional, si ens anem a educació és exactament igual, estan, o sigui, els professionals estan dient exactament el mateix, és a dir, fem moltes hores, ja no només les que estem de cara amb els nanos, sinó tot el que hem de preparar, cobrem poquíssim, vale? I us esteu aprofitant, entre cometes, de la vocació. Vale? El mateix amb aquí, són els tres pilars, d'educació, salut i seguretat, al final, que... Ho sento, tornaré a repetir-ho i no em cansaré de dir-ho, mentre això no vagi a més. Mentre portem molts i molts anys que ha quedat aturat, llavors tornar a posar-ho al dia, tot això costarà moltíssim.
Jo aixeco el dit. Aixeco el dit perquè queda un minut. Ah. El meu dit vol dir que queda un minut i hem d'anar tancant. Dic, no obriu més melons perquè si no, no us donarà temps de poder-los tancar. Llavors nosaltres ho hem d'anar tancant aquí, que ens queden pocs segons per acabar la tertúlia. Gràcies per estar amb nosaltres avui aquí. Bueno, hem obert molts fronts, no n'hem solucionat cap.
Tots passen per una, eh? O sigui, a tots els fronts al final acaben de que potser no ens mirem tots el malic, sinó que mirem un tinguem una mirada més col·lectiva.
Veus? M'adona la raó,
sí, sí,
que és un col·lectivista.
És que és socialista, és socialista.
És així, és així.
És el PSC.
Havia que abrir mucho pelones porque tenemos toda la temporada por delante.
Exacte. Nosaltres ho deixem aquí. Tornarem ben puntuals demà dimarts amb els companys el dimarts amb el suport de gestoria Fernández. Passeu molt i molt bon dia. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.